Passen 6 minuts de les 11.
You and me, taste and love we know. Though we drink it deep, our bottle overflows. For here we shall keep all our hopes and love and things we seek.
Aquestes cites setmanals amb Vinzeu, els dimecres a les 11 i uns minuts, comencen sempre a ritme de música que ens parla del vi. I avui, en aquesta cita, comptem amb el Jordi Ferrer, conservador de Vinzeu. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns quina cançó has triat i per què.
Vale. També he buscat un autor que no coneixia de res. Intento sempre que puc buscar gent nova. I en aquest cas és un grup que es diu Nick Drummond Band. Evidentment el jefe del grup ja sabem qui és, com es diu. Es diu Nick Drummond.
De boss.
Vale? De jefe. Són una banda de Seattle, als Estats Units. I bueno, la meva cerca ha sigut buscar les paraules claus i buscar ampolla de vi, a veure què passa. I m'han sortit diverses cançons i una d'elles ha sigut aquesta, de gent que no coneixia, que ja està bé. Sempre, perquè mira que hem rebuscat dintre del món de la música amb cançons que tinguin relació amb el vi, i aquesta m'ha agradat perquè així era així fresca i m'ha semblat que per començar a parlar de tenir una conversa interessant és una música bonica.
I trobo que fa primavera.
Sí,
oi?
Sí,
aquest solet que ens acompanya i la cançó casen bé.
Sí, sí, ja quadra.
Avui el Jordi Ferrer ens acompanya per parlar-nos del muntatge, de les aventures i desventures que està comportant el muntatge de la premsa de Viga històrica de Vinzeum, la gran premsa de Viga que es va traslladar l'any 2010, que es va dur als magatzems de Cal Verger i que fa unes quantes setmanes ha tornat en aquest nou edifici que està en obres, on l'estan muntant. És una operació molt i molt complexa, oi, Jordi?
És una operació complexa. Seria fàcil si les peces fossin petites. No? Si
clar,
fossin petites i noves.
Les mides de la premsa de Viga, tots les recordem, però quines mides són?
Mira, així a grosso modo, per dir-ho així, la llargada de la premsa és de 9 metres i mig. De la viga és de 9 metres i mig, per tant, de la premsa sencera, ocupa 9 metres i mig. Tot i així, és més petita que la de l'Avinguda de Tarragona.
És una mica més petita.
Sí, perquè ella feia 12 metres i mig. Aquesta en fa 9 i mig, una mica més petita.
Aquesta està en més bon estat.
Sí, molt, molt, molt més bon estat. Després, l'amplada no és gaire ampla, potser fa 1,80 m, que és l'amplada del plat de premsa, vull dir l'amplada. I l'alçada, el punt més alt que té és el cargol, que fa 5 metres 15 d'alçada. Si tenim una peça que tindria un volum, doncs, d'això, d'un 1,5 metres de llarg, 5 metres 15 d'alt i 1,80 metres d'ample.
I, a més, hi ha el plat de premsa.
Sí, el plat de premsa, que és la peça més pesant de totes, que pesa 2.735 quilos.
2.735?
Sí, 2.735. De què està fet? De pedra calcària, d'aquesta bona d'aquí. I la viga de fusta de pi, hem fet amb diversos cossos de fusta de pi, pesa 1.924 quilos.
Que clar, segurament, són paraules majors.
Que segurament que quan estava acabada de fer, doncs la fusta era més seca i els corcs no se l'havien menjat tant i devia pesar com bastant més. I llavors, clar, hi ha tot el tema dels muntants. Els muntants, que aquestes premses, si les recordeu, tenen com un pont al darrere i un pont al mig. Vale? I són dos grans peces de fusta, una a cada banda d'aquests dos ponts, i cada una d'aquestes peces estan fetes d'alzina, i aproximadament pesen entre 300 i 500 quilos. Dic, entre 300 i 500 és una borrada de marge, no?
N'hi ha 200 pel mig, sí, què passa?
Què passa? Doncs que cada una és de son pare i de sa mare, com aquell que diu.
Ah, sí?
Són, clar, per trobar un tronc d'alzina amb unes mesures de 4 metres d'alçada i un gruix, i que a més siguin rectes, perquè ja sabem que les alzines i els roures són unes plantes, uns arbres que neixen, són bastant torts. Per trobar d'aquestes dimensions és molt difícil. I llavors, clar, doncs tenen formes peculiars, cadascú té la seva forma, i llavors hi ha que tenen nusos, n'hi ha que no tenen nusos, uns són una mica més grans, altres més grans, i llavors, clar, la densitat d'aquesta fusta és molt gran, és una densitat molt forta, i llavors, clar, pesen, per poca diferència que hi hagi de mesura, doncs la diferència de pes ja és notable.
I afegim una altra dada. Quina edat té aquesta premsa? De quan és?
Aquesta premsa és del segle XIX, de començaments del segle XIX. És del 1832. Segons ens diu ella mateixa, que ho té escrit a un costat. El que passa que, bueno, en principi ens hem de fiar d'aquesta data, que és la més recent que tenim. És una premsa que ve de Cunit, d'una masia, de masia de Cal Marquès. Va ser una donació d'Isidre Marquès l'any 1943. O sigui, la tenim a nosaltres al museu des de l'any 1943. I es va entrar per la façana del museu i va anar a parar on ara hi ha l'auditori, que era l'antiga sala de premses, va entrar recte aquella via que va allà, fins allà. Hem d'imaginar-nos, ara fent el desmuntatge que vam fer l'any 2010 i fent el muntatge que estem fent ara, clar, utilitzem toros mecànics, no dels de les fires, vull dir, elevadors elèctrics, elevadors, i maquinària, grues, clar que en aquella època no n'hi havia.
I com ho van fer?
No ho sé, però amb suc de mongeta segur.
No ha quedat registrat.
No ha quedat registrat i és un problema, és un problema per nosaltres perquè segurament ens hagués facilitat molt les coses saber la tècnica de moviment d'aquests pesos i de muntatge, si s'hagués conservat la tradició d'aquest ofici. Ens hagués facilitat, seguríssim, la feina, molt més que no pas les màquines, potser.
I aquesta premsa, en el seu moment, quan entra a la sala de premses de l'antic Museu del Vi, anava en part soterrada.
Sí, doncs aquests...
Tenia fonaments, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, aquests muntants de fusta d'alzina van clavats, bueno, alzina o roure, però calculem que deu ser d'alzina, estaven soterrats gairebé un metre per sota del nivell del terra.
Un metre?
Gairebé, uns 90 centímetres uns casos, 60, sí, sí. 60 i pico centímetres l'altre. Clar, a terra, però enterrats a terra, en terra. On estava en origen, que estava en un espai cobert, en una sala d'un celler que també estava cobert, doncs també estava enterrada a terra. Clar, la fusta, si la soterres a dintre de terra, a terra hi ha humitat, hi ha cucs, hi ha bitxos, no? I això, tot això se'l va anar menjant durant anys i anys, se'l va anar menjant, tant a la seva posició original com després quan va estar aquí al museu. I ens trobem que gairebé no queda molt poca cosa per sota del que havia al nivell.
D'aquests 90 centímetres s'han anat reduint,
sí,
considerablement.
Menjant, i sobretot de l'amplada també.
També.
La part més dura, que és la part central del tronc, però tot el que és al voltant, allò s'ha anat perdent. També hem de tenir en compte una altra cosa. Clar, les hem hagut de col·locar sobre un forjat. És a dir, està la planta baixa, la col·loquem en una planta baixa, però aquesta planta baixa sota hi ha un soterrani.
Ara, pels oients, parlem de l'edifici actual que està en obres. Quan passeu per la plaça de l'Oli i mireu aquest edifici que està en obres, Doncs aquesta premsa de biga, d'aquestes dimensions espectaculars, ja està situada en aquesta planta baixa.
Sí, sí.
No es veu res, evidentment, però no, està allà.
Està al fons de tot.
Al fons de tot.
A més,
així seria
no
difícil veure-la.
L'hem posat al fons de
clar,
tot.
Així impossible. Ni que es pis, jo ho vaig fer ahir i
sí,
cert, no vaig veure res.
No, tranquils, tranquils, que ja tindreu temps de veure-la.
Clar, quan jo t'he dit, dóna'ns les dimensions perquè ens fem a la idea, aquells que no la recordeu, però segur que tothom té aquesta premsa de biga en ment. Deies, la dificultat és que són molt irregulars aquestes peces, no?
Sí, 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 sí. És això, hem de tenir en compte que no les podem clavar a terra.
Ara no.
No les podem clavar a terra, les hem de posar sobre un suport. Un suport de ferro, com uns gots, per dir així, unes palmatòries, per com saps, les palmatòries, per posar les palmes
sí,
dintre.
Sí, sí.
Fets a mida.
Similar.
Similar, el mateix sistema, que n'hi ha clavats a terra, i llavors tot suplementat amb sorra, el muntant el posaràs dintre, l'aixequem, els posem al costat de la viga on te toca.
Per tant, no es veuran, si cobriu amb sorra.
El suport, es veurà un tipus de suport més alt que sobresortirà. Perquè què passa? El que farem és, no estarà, o sigui, no veuràs la peça des del nivell d'on estan clavats a terra, sinó sobre una tarima. L'haurem pujat perquè tu puguis circular al voltant de la premsa i la vegis des d'una altura que podria veure una persona que l'utilitzés en el seu moment.
Així guanyareu, són 5 metres d'alçada.
Què? No, la veurem des de com si la fessi, com si estigués enterrada a terra.
Sí.
Vale? Perquè pujarem una tarima, que aquesta tarima tu podràs donar-li la volta i la veuràs a nivell de circulació. Si l'haguéssim fet de circulació més avall, hagués quedat a una alçada, clar, l'hem de pujar un metre més i quedaria molt estrany. En canvi, la posem que tu la puguis veure quan estiguis a peu pla, la puguis veure doncs, a un nivell més o menys d'utilització, per dir-ho així.
I ara d'aquesta complexa operació, en quin punt us trobeu?
Ara ens trobem en què hem posat les pedres a lloc, tant la lliura del davant com el plat de premsa al darrere. Hem posat la viga a l'alçada on ha d'anar, però pujada sobre una bastida, alineada amb la sala on ha d'anar, i hem posat el pont del darrere, els dos muntants del pont del darrere, les dues peces verticals del pont del darrere.
I això ho heu fet amb paletes al voltant?
Sí, sí, això ens ajuda a l'empresa Balanyà, que són els que ens fan tot el tema doncs, de moviment de peces grans, de maquinària, els operaris. I nosaltres coordinem la feina, tant la Carmina com jo, una per a nivell de conservació i l'altra a nivell de muntatge i de coneixement de la peça i del seu muntatge, doncs fem aquesta operació. I de moment, ara de moment està en un moment d'estand-by, com no podia ser menys.
Com perquè, en tota obra que es digni, no?
Sí, perquè clar, si fossin totxos, tots irregulars, o peces tot irregular seria molt fàcil, però tenim aquest plus, no? Llavors hem de fer una... hem d'arreglar un suport, hem de fer un suplement d'un suport per un dels muntants, i un cop el tinguem, doncs el reprendrem i jo crec que en breu, en poc temps, estarà enllestida.
Quines referències teniu, tant tu com la Carmina, o heu d'anar inventant sobre la marxa?
No, a veure, clar, el coneixement d'aquesta premsa, clar, la tenim perquè el 2010 ens van, tant ella com jo vam ser els que vam també estar a sobre del desmuntatge. També tant ella com jo vam estar pendents del desmuntatge de la premsa de l'Avinguda Tarragona.
Devíeu numerar totes les peces,
sí, sí, no?
Sí,
totes les peces, com les altres premses que vam muntar, que estan al primer pis, i des del qual es podrà veure per dalt la premsa, també.
No aquesta la podràs, és la idea?
També, no la podràs veure només des de baix, sinó que més la podràs veure des de dalt on hi ha les altres premses, podràs treure el cap per al balcó i veure-la des de dalt, també.
Per tant, d'alguna manera, seguiran juntes.
Sí, 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 tindrà aquesta connexió perquè quedava com una mica desconnectat, d'aquesta manera queda tot connectat. Doncs bé, doncs, coneixent el seu desmuntatge, vam estar, tant quan vam fer el desmuntatge a la premsa Avinguda Tarragona com aquesta, vam estar mirant paral·lels, sistemes de subjeccions, i anant mirant altres possibilitats que s'han fet en altres llocs, i bueno, doncs la coneixem a partir de dibuixar-la, de desmuntar-la, estan totes les peces numerades una per una, tant amb sobreplanos, amb alçats i seccions que vam fer, com també sobre la mateixa peça.
Quantes peces són? Recordes?
Ai, ai, ai. Cap a la quarantena.
Una quarantena, clar, són peces molt
grans. Hi ha peces
més
grans i peces més petites.
Sí, sí.
Hi ha peces més grans i peces més petites. Hi ha menys peces que un Lego de Star Wars, eh?
Això segur.
Això segur. El que passa és que el Lego de Star Wars, si tingués aquestes mides i aquest estat de condicions i tal, tot pot semblar una mica més difícil de muntar, també. Però bé, no... És una peça que és un repte. és un repte per qualsevol.
És un trencaclosques, no?, per vosaltres.
Sí, ja t'ho dic, si fossin peces que fossin fàcils de manipular, pues és una operació relativament
proves,
senzilla.
Proves, assaig-error...
No, sí, perquè són poques peces, i 40 peces tampoc és tant. El que passa és, clar, primer que s'han hagut de restaurar totes, el seu estat de conservació en algun cas és delicat, no la pots moure de qualsevol manera. Una peça molt grossa, però que està en un estat molt delicat, tu no la pots agafar així a saco i puja-la, no. Has de pujar en compte, però la pesa. Vull dir que... I que són mesures que són irregulars. O sigui, tu dius, mira, tens una viga de formigó, té les mides que té, té una secció, té una alçada, no? Però aquestes no. Aquesta una té una mida i al costat d'una banda és d'una mida, a l'altra banda hi ha una esquerda perquè l'arbre era així, o és torta perquè l'arbre era aixans, i clar, necessites un tractament personalitzat per cada una de les peces.
Què falta ara acabar de muntar?
Falta això, el pont del mig...
Sí.
I el cargol, acabar d'ajustar totes les mides i muntar, fer el pont del mig, aixecar dues peces verticals i unir-les, i el cargol i la femella a la banda de davant. El que passa, bueno, tot és aquelles coses que tots els detalls compten. I llavors, clar, en el moment en què posem una peça, si aquesta peça ha de quadrar, l'han de moure una miqueta, moure una miqueta una peça de 300 o 400 quilos...
No és fàcil.
No és fàcil, no? S'ha d'ajustar, que les mides quadrin, que tot funcione. I llavors ja de cara més endavant ja muntarem el llivant.
Què és el llivant?
El llivant, la corda aquella que fa de dipòsit.
Ah, sí?
Doncs allò, que aquella corda també l'han de muntar.
La corda és original?
Bueno, és original de quan segurament de ser original dels anys 40. Dels anys 40 segur. Ara, si ja venia d'origen i és la mateixa...
De Cunit? No ho sabeu.
No ho sabem, perquè als anys 40, quan la van instal·lar, hi va haver algun canvi. Perquè es va haver alguna modificació, doncs, per millorar l'estabilitat i la conservació d'algunes peces.
Per tant, és qüestió de què? D'una setmana de feina?
O menys, menys.
O menys i tot.
Sí, sí, jo crec que un parell de dies, quan tinguem aquest suport ja fet, és un parell de dies, ho tenim...
Enllestit.
Pim-pam.
I en aquest moment suposo que s'haurà de cobrir, no?, i protegir,
sí,
perquè,
sí, perquè
les obres
continuen
al voltant seu.
S'ha de protegir i encara quedarà la feina de fer la restauració de la part de la viga, de la part de sota de la viga. Fins ara la restauració l'han fet la Carmina, la Teresa i la Laia, que està en pràctiques, i totes elles han estat a peu d'obra netejant el cargol, traient tots els productes que s'havien posat per protegir-la, que eren ceres molt gruixudes. S'ha tornat altra vegada, es veu la veta de la fusta, per exemple, amb la qual guanyarà moltíssim. Tota la brutícia, s'ha fet tractament antixilòfrag, s'ha fet un tractament perquè la fusta quedi més dura, perquè s'endureixi i pugui treballar-se millor.
Xilòfags són els corcs, no? Que continuen fent feina, si poden.
Sí, sobretot el tema de la fusta de pi. La fusta d'alzina no s'atreveixen tant, perquè és més dura, però la de pi sí que els agrada. Els agrada perquè tenen les dents, es protegeixen les dents d'aquesta manera.
Jordi, i a banda d'aquesta gran premsa de viga, que d'aquí a pocs dies ja agafarà totalment forma, heu adquirit un carro de bocoi?
Sí, un carro de bocoi, un carro de torn o de bocoi, és aquells carros típics que tenen les rodes com a de baix, estan més juntes que de dalt, i que porten un bocoi penjant de l'eix. L'eix, en comptes de ser recte, de roda a roda, és un eix que és corbat però cap en l'aire, fa un arc, com així, com un arc d'una porta. Llavors, amb un sistema amb un torn que hi ha un lateral d'aquest carro, hi ha unes cadenes que passen per sota del bocoi que estaria posat a terra, es fa anar una manivela, les cadenes s'enrosquen amb aquest torn i pugen al bocoi fins a tocar l'eix, que està amb aquesta forma de... I és una manera, un dels carros que s'utilitzaven per traslladar bocois carregats de vi d'un lloc a un altre.
En quin moment? Segle XIX, XX?
I abans, també. Però, bueno, era un transport, era una peça que fa molts anys que el museu hi va al darrere, d'una d'aquest tipus.
Perquè no en teníeu cap.
No en teníem cap, però teníem moltes ganes de tenir-ne. Però no en teníem cap. I feia anys que n'estàvem buscant, havíem vist algun, però estava en molt males condicions i no vam desestimar. I aquesta vegada, com que estem, des de fa un any estem treballant amb el tema de continguts, treballant els continguts del museu i triant peces i escollint peces per la nova exposició, vam dir, bueno, hem de buscar com sigui aquest tipus de carro. Vam estar buscant, vam fer una cerca per internet, vam trobar un element restaurat
Aquestes coses també es troben per internet?
Sí, sí, vull dir, el que trobaries per internet.
O a la Pop, o què?
No, 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 era una, és una pàgina de venda d'antiguitats. I està restaurat per un carreter, per un antic carreter i carrossaire de la zona de Banyoles. Està en molt bones condicions, està fantàstic, funciona el torn, funciona tot. I no té, jo no he vist cap forat de corc. D'aquests, el company de tot conservador de museu, que és el corc, l'animal de companyia, i està en molt bones condicions i va arribar aquest dissabte i el tenim tindrem poca feina a restaurar-lo, s'ha de treure la pols, això sí.
I on el posareu? Ho tens pensat?
Sí, a dintre del palau, a la zona dels molls, a l'àmbit dels molls, o sigui, l'haurem d'entrar al palau a la primera planta, segona planta, és igual. És igual, ja no ve d'aquí,
sí,
la primera que la segona.
Grua, no? I amunt.
Grua i amunt, i si cal desmuntarem el bucoi, i si cal traurem les rodes, bueno, no, ja no ens espanta res.
De quan data el carro de bucoi? L'heu pogut datar?
Sí, és de començaments del segle XX.
I ve de Banyoles.
No, ve de Figueres. El restaurador és un carrosser de Banyoles. Ja no en queden gaires, diguem-ne, de que tinguin l'ofici. Però ve de la zona de Figueres, de Campmany, del poble de Campmany, on és un col·leccionista que el venia, i va, doncs era una oportunitat perquè està totalment restaurat, no s'hi ha de fer una inversió molt gran en restauració, i fantàstic, és el que buscàvem des de fa temps. I una mica és això, fruit d'aquesta feina d'un any d'anar buscant quines peces posem, quins continguts posem, on ho posem, Que al final s'ha donat l'oportunitat i...
I teniu la cirereta.
Ja tenim el... Ha passat els Reis abans d'hora.
Sí, sembla talment la carta als Reis, aquesta troballa.
Sí, sí.
Jordi Ferrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, tot parlant d'aquest muntatge tan complex i tan apassionant de la premsa de Viga, de la gran premsa de Viga de Vinzeum, que ja ha tornat al seu espai, al seu nou espai, i que aviat podrem gaudir quan obri portes l'exposició permanent. I ens acomiadem tal com hem començat amb aquesta banda de Seattle que ens has proposat amb Nick Drummond Band. Gràcies, fins aviat.
Fins aviat. Taste and love we know, though we drink it deep, our bottle overflows, for here we shall keep all our hopes and love. Things we seek and let them grow. Yeah, yeah, yeah. Ooh, and I. Ooh, and I have a bottle of wine. You. Ooh, and I. Yeah, yeah, yeah. Ah, look, here are we.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem a Santa Margarida i els Monjos, que modifica les ordenances fiscals per pal·liar els efectes de la Covid. Amb la unanimitat de tots els grups municipals, el ple de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va aprovar aquest dilluns la modificació de les ordenances fiscals per al 2021, incorporant unes mesures temporals que afectaran quatre taxes amb l'objectiu d'ajudar a pal·liar els efectes que la crisi sanitària ha deixat en l'economia. En aquest sentit, la taxa per ocupació de sòl públic amb taules i cadires, quioscos i punts de venda de loteria no s'haurà de satisfer durant el 2021. La taxa per instal·lació de parades del mercat tindrà una reducció del 50% fins al 30 de juny, mentre que se suprimeix per aquest any la taxa per als punts de venda del mercat d'artesans i brocanters i de les diferents fires puntuals que se celebren al municipi. També els preus de la piscina municipal s'aplicaran per franges horàries i finalment s'estableix un règim singular per al remeiar que afecta el preu públic de les tapes i cuines que no s'haurà de pagar aquest any. Comissions Obreres organitza la primera edició del concurs literari juvenil Cocos, adreçat als centres públics i concertats. L'aula de formació Joan García Nieto i el Sindicat d'Educació de Comissions Obreres del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf impulsen aquesta iniciativa. El concurs literari infantil engega la seva primera edició adreçant-se a centres públics i concertats de les quatre comarques per tal que els nens i nenes de primària presentin treballs en llengua catalana amb modalitat narrativa i sobre dos temes, igualtat i sostenibilitat. Han de ser treballs inèdits amb una extensió màxima de 3 fulls i s'han de presentar abans del 12 d'abril. L'acte de lliurament dels premis es farà durant l'acte central del 1er de maig que organitza el sindicat i s'entregaran a l'escola per tal de reforçar projectes educatius afavoridors de la igualtat d'oportunitats, la coeducació o la sensibilització ambiental. Consten de 500 euros el primer, 400 euros al segon i 300 euros al tercer, més un diploma i un obsequi per l'autor o autora. Cal Bolet acull la celebració del Dia Mundial del Teatre. La coordinadora GATAP vol celebrar el Dia Mundial del Teatre amb més força que mai el proper dissabte a les 7 de la tarda. Davant de tanta incertesa, la coordinadora de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès, amb la complicitat de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i l'ajut i col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca, proposa un tast de teatre breu que tindrà com a escenari Cal Bolet. A les 7 de la tarda es donarà lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre a càrrec del grup Atrezzo de Vilafranca. A continuació actuaran tres grups de teatre. Taller d'assaig teatre, TAT, de Vilafranca, presentarà l'obra Runes, de Valeri Laguna, i també Arrifa un home, de Rosa Maria Arquimbau. Les escoles Gelida Teatre, de Gelida, presentarà Pànic escènic, de Jordi Pujol, i El moble, d'Irena Puig. Finalment, la companyia És grata, de Can Rossell, de Subirats, presentarà Una parella model, de José Bielma. Es poden reservar entrades al correu electrònic sella1975@hotmail.com. I acabem explicant-vos que la Volta Ciclista de Catalunya passarà per Sant Jaume dels Domenys. L'edició 100 de la Volta Ciclista a Catalunya ha donat el tret de sortida aquest dilluns 22 de març a Calella i s'allargarà fins al proper diumenge. Justament aquest dissabte se celebrarà la sisena etapa de 194 quilòmetres que sortirà des de Tarragona i finalitzarà a Mataró, passant per carreteres del Penedès, concretament en el cas del Baix Penedès, pels municipis de la Bisbal, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys. Està previst que la volta circuli pel Papiolet i per Sant Jaume amb un sprint intermedi. Està previst també que arribi al municipi cap a 2:15 del migdia. L'edició número 100 s'havia de celebrar el passat 2020 i es va suspendre per la pandèmia.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Finalitzarem el Penedès en xarxa amb dues propostes d'agenda. Comencem a Calafell, que han setat aquest cap de setmana una 20a edició de la xatonada atípica a causa de la Covid. Per saber-ne més, anem a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui a l'agenda del detall parlem de la 20a xatonada de Calafell. I per explicar-nos-ho tenim a la regidora de promoció de Calafell, a la Lluïsa Lastra. Molt bon dia, Lluïsa, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, bé.
Bé, aquesta 20a xatonada que va començar aquest cap de setmana passat i que enguany serà una mica atípica, no?
Sí, bueno, ja l'any passat ja va ser també, es va poder començar, no? El tret esportiu es va poder realitzar, però després, de fet, quan ens tocava aquí a Calafell fer la, que sempre fem la miqueta aquella de fira, que venen restauradors i muntem totes les paradetes, ja l'any passat aquesta part ja no la vam poder fer, i aquest any, bueno, ja és només la, el que és en si la ruta, i ja no ens hi hem plantejat ni tan sols això. És una edició totalment diferent, però bueno, el que volem és poder-ho encara anar-ho celebrant, anar-les fent, d'aquesta, que siguin així adaptades, però bueno, tot suma.
S'allarga fins al dia 18 d'abril i són tres restaurants els que hi participen, no?
Sí, a Campilis, a l'Eusebio i la Mar de Fons. Són, a veure, antigament en participaven més, el que passa que enguany ens trobem degut al que és tota la crisi que tenim sanitària, doncs acompanya una crisi també econòmica, no? I llavors els restauradors, com que encara no poden oferir el seu servei com oferien abans, no? Els sopars, llavors que comporta que hi ha establiments doncs, que tenen tancat. Llavors ens participen menys, però bueno, tot i així val la pena acostar-se, perquè jo els he provat i la veritat que cadascú a més li fica, no?, aquell puntet que marca la diferència. Així que jo, que la gent s'acosti i que un dia provi amb una banda i un altre dia amb una altra i vagi fent comparatives perquè estan bons, estan bons.
Després parlarem de la crisi, no la sanitària, sinó l'econòmica, que a Calafell doncs s'està notant i després, bueno, com a tot arreu, malauradament, però l'hostaleria doncs, s'ha enganxat bastant. El preu és de 7 euros per ració i què inclou? Sí. És a dir, com funciona una mica el tema?
Bueno, quan t'acostes amb el restaurador, t'ho donen amb una cassoleta de terrissa, és molt mona, jo tinc la col·lecció no de cada any, i la veritat que fa gràcia, no? Després també a casa, amb el pas dels anys, i vas dient, ai, que mona, sempre ho tens, a vegades fiques el fruit sec,
clar.
Però sí, és un record, no? Doncs tens la terrissa, t'ho serveixen allà, i bueno, la veritat que el que és la terrissa i l'ampolleta de vi, que és, evidentment és d'aquí del Penedès, val? És de Pinor, d'aquí de Vilafranca al Penedès. I bueno, llavors ja cadascú li fica la seva, el que és el xató, no? Aquesta amanida d'hivern, no? Que està boníssima i amb una miqueta de romesco i tot, pues... És que encara no és l'hora de dinar, però entre gana.
Sí, sí. Bueno, ens apropem a aquesta hora de dinar, l'hora tonta que dic jo, no?
Sí, sí, sí. Jo és que ràpid ja començo a dibuixar-m'ho, no? En el meu cap i ja, uf. Però sí. Val la pena que la gent s'acosti i que els provi, perquè ja dic, i com que a més és el que diem, dura doncs, des del 20 de març fins al 18 d'abril, doncs tenen dies de sobres per anar fent comparatives, un dia en un lloc, un dia en un altre, i així doncs després també poden anar puntuant, no? I per l'any que ve dir, ui, doncs mira, vaig provar aquell i, ostres,
i aquell m'agrada més, no?
Sí, sí, la salseta té un puntet més així, doncs, allò que fem tots, no?
Sí.
Però sí, sí.
Escolta, cal fer reserva prèvia, has de trucar al restaurant abans, si vols reservar aquesta xatonada?
Sí, aquest any sí. Perquè és un pla que l'elaboraran especialment, el tindran a punt per la ruta. Llavors sí que cal agafar i fer la reserva. Si igualment tothom que ens escolti pot entrar al que és a la web de Turisme Calafell i allà veurà que surt en la cartellera, veuran el que és el cartell, et surt el que és el tas del xató, que són 7 euros, et sortirà als establiments que el fan, que és el que hem dit, no? Campilles, l'Eusebio, la Mar de Fons, i llavors allà també trobareu els telèfons a contacte perquè puguin fer reserva i tot. Sí, sí. Inclús, bueno, amb tota aquesta, el que dèiem, no?, amb la crisi sanitària, el que és l'any passat, doncs vam començar, vam agafar i vam fer com una petita pàgina, no?, en la qual que és cuinem per a tu, i llavors també pots entrar allà i llavors veus tots els restaurants, tots els restauradors, doncs, que cuinen i que t'ho porten a casa, o simplement que truques i després ho passes a buscar. Que això, vulguis que no, també és una eina que també va bé, no?, que de vegades dius, oi, ara arribo tard a treballar i no em ve de gust, doncs pues mira, fec una trucadeta.
I també per ajudar a l'hostaleria, que ho està passant molt malament.
Exacte, que això també...
I el que deies tu, que molts no, doncs, no han obert ara encara, esperant una mica què passarà. Clar, sí. Jo t'anava a preguntar, que la Feia és un municipi molt ple d'hostaleria, de botigues, de comerços. Aquest cap de setmana per fi vau poder obrir, però...
Sí, sí, es va notar moltíssim. A veure, el cap de setmana, en el moment que ens deixen obrir, és que ja torna la vida. I clar, el que és Calafell és un municipi que és terciari, és que tots som serveis. Sí. És que l'empresa més gran que hi ha en el municipi és l'Ajuntament, i la segona empresa més gran és que pensa que és l'empresa municipal. O sigui, això ja t'ho dic tot.
Sí, sí, totalment.
La... Llavors, clar, tots són empreses petitetes, però que, clar, totes estan o són a botigues, o sigui, o són establiments, comerços, restauradors, ja no parlar-ne, ja de l'oci nocturn ja és brutal, clar. Tot el carrer Monturiol, és que pobres, és que porten un any tancat. És que, vull dir, només es va poder obrir el mes de juliol, em sembla que van ser 3 setmanes.
Sí.
I, clar, cada mes has de pagar el rebut, n'hi ha que, evidentment, costa molt. I el que dèiem de restauració, doncs clar, hi ha establiments, doncs, que no han agafat i no han obert encara, ja que la seva línia de negoci, els seus clients es tenien més, omplien més el menjador, el que era amb els sopars, doncs llavors moltes vegades, doncs, aquests establiments de moment no han obert. Uh-huh. I bueno, estan esperant a veure si canvia una miqueta, perquè els establiments que no tenen terrassa, treballar només amb el menjador amb el 30%, moltes vegades no els hi surten els números. Llavors, si han de treure treballadors d'ERTE, bueno...
És complicat.
I ho dèiem, no? Pagar lloguers, és que és tot. Els impostos, arriba un moment que és molt difícil, és molt difícil. I tot que anem fent campanyes, igual que tenien, que ara ja la del xató, doncs també teníem preparada una del calçot, i aquesta, que era pel mes passat, doncs ja... Ja vam agafar i la vam deixar aturada, però que, bueno, són iniciatives que les treballem conjuntament, o que és amb l'associació, amb les associacions no comerciants, i ho bo és això, que són molt dinàmics i que sempre, doncs, es treballa conjuntament, i això presta a que una es recolzi amb l'altra, i a l'anar els dos amb el mateix camí, doncs podem constantment anar fent cosetes, anar fent coses. El que passa que fer-les permet que vagin aguantant, val? Uh-huh. Perquè si ens ho mirem, doncs sí que realment veiem que hi ha altres municipis que hi ha moltíssims locals buits en lloguer. I aquí, bueno, sí, de moment, toquem fusta, però de moment estem contents en aquest sentit de que tots estan fent l'esforç i bueno, intenten obrir, intenten aguantar i saben que arribaran temps millors. Però, bueno, intentar també donar el servei, doncs, amb aquells clients de cas que n'han de sempre, no? Que també ara, moltes vegades, quan et vas trobant, doncs, amb clients que feia temps que no veies, doncs, vulguis que no, et sents com que són com de la teva família, no? Amb la clientela, quan ja la tens acostumada, que són assidus i tot, quan fa tant de temps, amb tot el tema de la pandèmia, moltes vegades t'has trobat que hi ha hagut molta gent que no ha pogut venir.
Sí.
Són de fora, no s'han pogut desplaçar. I llavors, clar, és allò que t'entren per la porta i dius, ai, mira, ai, esteu bé, i què tal?
Quina alegria, no?
Sí, és allò, i per això et dic, vulguis que no, és com que et venen a veure casa teva, no? En aquest sentit, nosaltres, casa nostra, diem-ho així, el que és el comerç, doncs és el teu propi establiment, te'l consideres casa teva, i com que els clients moltes vegades ja passen a ser això, com amics, com a... I clar, realment també pateixes, no? I poder-los veure i veure que estan bé, de vegades et trobes algun, doncs, que ho han patit a prop, i d'altres que ja no estan entre nosaltres, però bueno, hem d'anar mirant endavant, no? Uh-huh. Hem d'anar mirant endavant i que puguem anar lluitant, i bueno, i que tenim les dues crisis, la sanitària i l'econòmica, i que hem de sortir i que sortirem, eh? Sí. Entre tots, ara és molt important que la gent compleixi les normes, això sí, eh? Molt sí. Important que mascareta posada, distància, gel, vull dir, això és bàsic. Això és bàsic.
Doncs, Lluïsa, jo no ho he dit, però ja que fem promoció de Calafell, sí que haig de dedicar, a banda de regidora de promoció econòmica, tu tens un establiment a Calafell i saps ben bé del que parles perquè ho has patit, ho estàs patint en pròpies sí. Carts. Una cosa és ser regidor i saber que el comerç ho està balançant malament, però tu a sobre tens una regidoria que tu domines a la perfecció com a emprenedora, com a autònoma, i saps el que costa i que són moments complicats. Jo t'agraeixo sí. Moltíssim que hagis participat avui al Penedès en Xarxa explicant-nos la xatonada. No serà l'última vegada que et tindrem aquí, perquè sabem que a Calafell feu campanyes constantment.
No ens avorrim.
No us avorriu mai. I ens atem a tothom que vagi a gaudir aquesta 20a xatonada de Calafell i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I ja sabeu que cap a Calafell, quan vulgueu, que sou benvinguts, i a gastar els calarons, que així ens mengem tots.
Exacte. Moltes
vinga,
gràcies.
Un petó.
Un petó.
I seguim a Vilafranca parlant amb el llibreter i historiador Jordi Romeu, que aquest dijous presenta el seu llibre La mort del príncep, que va guanyar el 36è Premi d'Assaig Josep Vallverdú, un dels més prestigiosos de la literatura catalana. Jordi Romeu, bon dia.
Hola, bon dia.
El llibre es va publicar a finals del 2020 a càrrec de Pagès Editors. El premi és del 2019, però la d'aquest dijous és la primera presentació en públic.
Sí, efectivament. Les bases del premi preveuen que els llibres guanyadors, tant en poesia com en assaig, es publiquin l'any següent, coincidint amb el lliurament de l'edició d'aquell any. Per tant, el llibre La mort del príncep havia de sortir el novembre del 2020 i va sortir amb uns dies de retard el novembre del 2020, és a dir, en plena pandèmia. Vaig intentar organitzar una presentació abans de Nadal, però ja no es va arribar ni a desconvocar, perquè no la vam arribar ni a convocar, perquè de seguida va venir la tercera onada, no? I ara que hi ha una escletxa, sembla, una escletxa entre la tercera i la quarta onada, toquem fusta, doncs ara sí que ja em presentaré el llibre aquest dijous.
A casa, a Vilafranca, no sé si, donades les circumstàncies, hi poden haver altres bolos, altres presentacions.
No, de fet, amb una hi ha, com aquell qui diu, home, no és que ho exaureixis tot, però com a mínim dones, fas el que seria el bateig, no? El bateig simbòlic del llibre, el presentes en públic, els lectors doncs, tenen l'ocasió d'escoltar dues opinions, en aquest cas la del Pep Antoni Roig, periodista cultural, escriptor, i la del Ramon Arnabat, l'historiador, que parlaran d'aquest llibre, i després també el punt de vista de l'autor. I amb això representa que hi ha prou, no?, de fer una presentació, un acte públic. Evidentment, la proximitat entre l'autor i el lector dona peu a que en puguem parlar sempre que els lectors en tinguin ganes, no?, del llibre. Vull dir, això és un privilegi que tenim els autors i que tenen els... Bueno, no sé si privilegi, però que els lectors, no? de poder interpel·lar-nos i de poder canviar impressions sobre la lectura d'aquest llibre.
La mort del príncep és una lectura, la teva lectura, en clau historiogràfica de la famosa novel·la de Lampedusa.
Sí, és una novel·la que m'he llegit i rellegit moltes vegades, que m'agrada molt, trobo que és una gran novel·la i que, a més, té un transfons històric molt interessant i que dona peu a moltes interpretacions, no? L'Umberto Eco deia que una novel·la és una fàbrica d'interpretacions, no? Perquè les novel·les per elles mateixes mai estan tancades. I aquesta també m'ho sembla, que és un artefacte literari que dona peu a moltes possibles lectures, i una de les possibles lectures la que presento aquí amb la mort del príncep. Evidentment, ja que sóc historiador de formació, totes les lectures que faig, siguin ficció o siguin assaig, passen pel filtre de la meva de la meva formació, diguéssim, acadèmica i de la meva, una part de, la meva activitat professional, no? El fet de ser historiador. I per tant, poso l'accent en això. Però també, per exemple, El Gato Pardo és una novel·la que es pot llegir en clau existencial, perquè el protagonista, Don Fabrizio, és un home que se sent... D'acord, està superat per la història, perquè viu uns moments convulsos, moments de canvi, de transformació, però també és un home que és desenganyat del que seria el gènere humà i molt, molt entutxolat en el seu petit món, no? que té una actitud envers la resta de la humanitat molt poc falaguera, no? molt distant, no? És un home que viu la vida amb gairebé desitjant la mort a vegades, no? Per això una de les famoses frases de la novel·la és: mentre hi ha mort hi ha esperança, que trasllada aquest sentiment existencial, aquest neguit existencial que té el príncep, no?
I el Gato Pardo, assistim a la caiguda de l'aristocràcia italiana, de tot un món, un sistema, a les portes de la unificació del país.
Sí, és l'aristocràcia, la vella noblesa, que per mèrits propis entra en una crisi. Entra en una crisi que és anterior a la unificació. I el que, de fet, la unificació italiana, l'absorció de Sicília dins el regne d'Itàlia, que s'està gestant des del Piemont, és a dir, des del continent, no pas des de l'illa, de fet, el que farà és donar una oportunitat a aquesta aristocràcia a continuar formant part de l'elit dirigent del país. Però ja no seran els líders els que aniran a davant de tot, sinó que s'hauran subeditat, quedaran subeditats per nous personatges que representen noves classes emergents que, bueno, els hi passaran al davant i imposaran les seves tesis, no? Les seves tesis en matèria de política econòmica, en matèria cultural, de costos estètics i tot això. I l'aristocràcia, per no quedar descavalcada del tot, haurà de cedir i assumir un paper no protagonista, sinó un paper de secundari.
Aprofites també per reivindicar el paper de la novel·la com a reflexa, com a mirall d'aquesta realitat que narra.
Sí, la novel·la, totes les novel·les es poden considerar històriques des del moment que són fruit d'un moment, d'un present, no? I per tant traslladen al lector les inquietuds, els interrogants, les neures, el que vulguis dir de l'autor, no? Aquesta, a més, és una novel·la que no només es parla des del present, sinó que intenta reflectir un passat que és prou interessant, no? Aquesta absorció de Sicília dins el nou regne d'Itàlia, no? Llavors, els interrogants, els dubtes, les qüestions que es plantegen aquí, jo penso que són molt útils a l'hora de rumiar, a l'hora de raonar un procés com aquest en un altre lloc del continent europeu, no? Aquest trànsit del vell règim al liberalisme, aquest descavalcament de l'aristocràcia en favor d'unes noves classes emergents relacionades amb més aviat amb l'explotació agrària i tot això. Per tant, és perfectament lícit, diguéssim, utilitzar aquesta novel·la i altres novel·les per reflexionar sobre els canvis històrics, no? Perquè moltes vegades l'historiador treballa amb categories molt, molt abstractes i, en canvi, la novel·la, totes les novel·les parlen de personatges. Parlen de personatges de situacions més o menys quotidianes, més o menys normals, més o menys extraordinàries, però de persones que tenen una psicologia, uns éssers de encara que siguin de paper, de carn i ossos, no? I per tant, les seves reaccions davant de les vicissituds de la història que es planteja a cada novel·la es poden agafar com a interrogant a l'hora de plantejar-te o d'aproximar-te a un moment històric determinat.
Ens deies que el llibre Il Gatto Pardo de Lampedusa t'agrada molt, que l'has llegit moltes vegades abans d'escriure aquest assaig. I la pel·lícula de Visconti?
Bueno, primer vaig veure la pel·lícula abans de llegir la novel·la. I la pel·lícula em sembla extraordinària, també. Pràcticament condensa amb tot el que pot la novel·la i amb 3 hores i 3 hores i pico d'allò, que és una pel·lícula llarga, però realment jo no em cansaria mai de veure-la, perquè sempre acabes descobrint nous detalls. I és, en la mesura que pot ser una pel·lícula fidel, molt fidel a la novel·la, i a més hi ha, diguéssim, tota la posada en escena de Visconti, que era un tio que no deixava cap detall per tocar, no? Era molt, molt detallista, molt prim mirat amb les coses, i fa una reconstrucció històrica magnífica. I a més, encara per, si hem d'afegir-hi alguna cosa, es recupera un vals de Verdi que sona en el tram final de la pel·lícula, que dura l'escena del ball, que dura 45 minuts a la pel·lícula, que és molt, però que realment allà entens moltes coses, i que, ja dic, sona diverses vegades aquest vals de Verdi, i és, vaja, el colofó magnífic per una gran pel·lícula.
En quin ordre recomanes abordar aquests tres elements? La mort del príncep, la pel·lícula de Visconti, la novel·la original de Lampedusa?
Jo deia que això és un pack de confinament, que pots tens novel·la, pel·lícula i assaig. A veure, hi ha molta gent que segurament coneix la novel·la de Gatto Pardo, hi ha molta gent que deu conèixer la pel·lícula, però jo he escrit aquest assaig pensant que amb algú que no ni ha llegit la novel·la ni ha vist la pel·lícula. Evidentment no li explico de què va tot, però, home, jo considero que dono prou pistes com perquè si no has llegit o no has vist la novel·la, no has vist la pel·lícula, doncs tinguis elements per anar seguint el discurs que proposo. Ara, jo el que faria és animar els oïdors tant a llegir la novel·la com a veure la pel·lícula, perquè em semblen dues obres mestres.
Si en voleu més, això ha estat un tastet aquest dijous a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinzeum, presentació de La mort del príncep de Jordi Romeu. Gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Demà ens retrobem a les 9. Adéu-siau.